Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis. Després d'un parell de setmanes de vacances merescudes, perquè venia això de les festes de Nadal, tornem, com sempre, amb aquest programa d'hàbits saludables a Catalunya Ràdio, on us expliquem i us donem alguns consells per millorar la vostra salut a través de l'alimentació, l'activitat física i, en general, altres hàbits saludables. Avui al programa parlarem de... Us donarem alguns consells per sortir d'aquest petit pou en què s'ha convertit el Nadal des del punt de vista de la salut i per superar-lo en sentit comú al llarg de l'any i perquè el sentit de superar-lo serveixi per afrontar millor aquest any 2020 des del punt de vista de la salut. També parlarem de la intolerància a la fructosa. Ho farem amb el Xavi Hernández, que és pare d'una nena que pateix aquest problema i que ha muntat una empresa que es diu Frusano precisament distribuir aliments per intolerants a la fructosa, una cosa que costa molt de trobar. I després amb la Gina Estapé, que és dietista, nutricionista i que és cuinera integrativa, parlarem de si podem millorar el tema del dormir a través de l'alimentació. Potser no tant amb aliments, però potser sí amb alguns hàbits relacionats amb com mengem, sobretot a l'hora de sopar, sobretot abans d'anar a dormir. Tot això us explicarem avui als Sants i Estalvis. Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a l'Instagram del programa, @SantsIEstalvis. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Comencem.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
Us dèiem al principi, a la presentació, que acabem de passar tots el Nadal, les festes, sobretot menjar en excés, i que ara estem tots preocupats i de pressa i corrent apuntant-nos al gimnàs i començant a fer dietes dràstiques per mirar de compensar allò que hem fet malament durant aquestes festes. Us donem ara alguns consells molt ràpids, no us penseu que serà aquí un sermó, sinó 30 segons de consells ràpids per afrontar aquests canvis amb una mica de sentit comú. Alguna coseta. La primera, penseu que això de Nadal tampoc ha estat tan greu. En dues o tres setmanes no podem espatllar tota la feina que hem fet al llarg de tot un any. Per tant, dit d'una altra manera, el que és important és el que hem fet fins ara i el que començarem a fer a partir d'ara. Dues o tres setmanes de menjar malament no tenen per què canviar la nostra salut de manera excessiva. Per tant, relativitzem i penseu que la cosa no ha estat tan greu com sembla. La segona relacionada amb aquesta primera, com que pensem que tot plegat és molt greu, intentem córrer de pressa i corrent i trobar solucions ràpides per mirar de compensar. Un consell important, en general, quan parlem de salut a dietes, no busqueu solucions ràpides, solucions miraculoses. Això vol dir ni dietes ultraproteïnades, ni buscar dejunis per aprimar, ni dietes detox, ni dieta cetogènica. Totes aquestes dietes poden tenir algun sentit en algun moment determinat de la nostra vida, sobretot si practiqueu esport d'alt rendiment, però per la majoria dels mortals serveixen per ben poca cosa i després solen tenir efecte rebot. Per tant, millor poc a poc i bona lletra que solucions ràpides. I aprofiteu aquests moments que teniu ara de pensar que heu menjat malament per tornar-vos a activar senzillament. Plantejar-vos de quina manera podeu incrementar la vostra activitat física al llarg del dia i quins canvis podeu fer. Feu-vos propòsits realistes i realitzables. No cal començar la casa per la teulada o no cal intentar fer canvis tots de manera dràstica i de manera ràpida i tots de cop. Deixar el sucre, menjar aliments integrals, més llegums, reduir l'alcohol, menys ultraprocessats, tot això són consells que estan molt bé, però escolta, no cal fer-los tots de cop. Tenim tota la vida per endavant per fer canvis, per tant, jo el que us proposo és fer petits canvis realistes i realitzables, no sé, fer una cosa cada 30 dies, un petit canvi al mes ja és més que suficient. I un parell més de consells. Creeu la vostra pròpia bombolla de salut. Què significa això? Doncs, per exemple, que traieu de casa tots els aliments que sabeu que són insans i que els canvieu per aliments insans. Que tingueu elements com fruita i verdura, sobretot fruita a la vista, amb fruiters. Que quan teniu gana, veieu fruita i mengeu allò. I no aneu a l'armari on teniu, per exemple, les galetes amb xocolata o les magdalenes. Incrementeu el consum de verdura i reduir el consum de processats. Intenteu que aquesta bombolla de salut es vagi fent grossa a poc i vagi abarcant altres aspectes de la vostra vida, però comenceu de manera senzilla. I l'últim consell, el cinquè, incrementeu el NEAT. Què vol dir això del NEAT? Doncs és la despesa calòrica diària que no està relacionada amb directament l'activitat esportiva. És a dir, tot allò que fem al llarg del dia, que serveix per incrementar les calories que gastem i que ens pot ajudar, per exemple, a perdre pes. Ja sabeu que al final la pèrdua de pes està molt relacionada amb les calories que surten i les que entren. Si entren més de les que surten, ens engreixem. Si surten més de les que entren, ens aprimem. Per tant, incrementeu el NEAT, que significa bàsicament això. Per exemple, pujar escales en comptes d'agafar un ascensor. Si feu servir transport públic, doncs aleshores caminar una mica més, és a dir, baixeu una parada abans de la que us toca per arribar a casa o pugeu una parada després per anar fins a la feina. Activitats d'aquest tipus que sembla que no són importants, però que a poc van afegint consum de caloria al llarg del dia i arribem a generar una petita despesa, un petit dèficit calòric que ens pot ajudar a perdre el pes. Són consells de consum i d'hàbits i de nutrició molt generals que poden servir en comptes de fer una dieta dràstica, que potser us serveix per 2 o 3 mesos, però que després, us asseguro que si no teniu hàbits saludables ben instal·lats, us acabarà generant un efecte rebot. Per tant, sentit comú i bons hàbits. Doncs després d'això, canviem de tema i anem a parlar amb el Xevi Hernández, que és un dels impulsors d'una matriu catalana d'una empresa alemanya que es diu Frossano, una marca d'aliments per intolerància a la fructosa, perquè la seva filla, en un moment determinat, va descobrir que era intolerant a la fructosa. Ara mateix en parlem.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.
Avui al programa us volem parlar de la intolerància a la fructosa. Com sabeu, la fructosa és un dels sucres que contenen les fruites, les verdures, els cereals i també alguns tubercles. S'ingereix sobretot en forma de sacarosa, que és un sucre format per 2 tipus de sucres, i que després a l'intestí es divideix en aquestes 2 molècules que després serveixen per nodrir totes les cèl·lules i diferents parts del cos. La intolerància hereditària a la fructosa és un error genètic del metabolisme de la fructosa que es dona en 1 de cada 20.000 persones. Afecta algunes persones i després s'ha de distingir de manera clara de la malabsorció de la fructosa, que és una patologia molt més comuna que afecta una part important de la població. S'estima que 1 de cada 5 persones, 1 de cada 5 adults, la pateix o la pot patir al llarg de la seva vida. Són coses que poden semblar el mateix però que tenen elements que les diferencien força i que fan que s'hagin de tractar de manera diferent. Per què parlem d'això? Doncs perquè volem parlar d'una empresa que es diu Frossano, que és de Vic, a la comarca d'Osona, a Catalunya, que fa un temps que funciona i que es dedica precisament a comercialitzar productes per persones intolerants a la fructosa. Ara explicarem per què i ho farem amb el Xevi Hernández, que és un dels seus directius. Xevi, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, Adam.
Hola, bona tarda. Escolta, abans de parlar directament de l'empresa, com entres en contacte tu amb el tema de la intolerància a la fructosa? Perquè és una cosa que, d'entrada, és relativament poc comuna, però tu de cop i volta amb la vostra filla dius, ostres, aquí passa alguna cosa. Explica-m'ho.
Sí, bueno, a veure, com tot amb aquestes coses més atípiques, doncs t'hi acabes trobant per temes personals i a base de pues, entrebancar-te amb el dia a dia. Com ho tenim nosaltres? A veure, nosaltres, la nostra filla petita, vam començar amb aquest tema, bueno, vam començar amb aquest tema bàsicament des que va néixer. O sigui, la nostra filla petita és, ja va néixer molt petita, va néixer a 7 mesona, pesant 1,4 kg, i ha tingut pues, problemes de desenvolupament durant tota la seva vida. I entre ells, bueno, pues, ha tingut... pateix una enfermedad genética hereditaria que no té res a veure amb la intolerància a la fructosa. Bueno, però a partir d'aquí, pues, com que és una enfermedad rara, pues, no saben exactament quins són la simptomatologia que desenvoluparà al llarg de la seva vida. I ella, pues, des de molt petita, sempre ha tingut aquesta panxa inflada, com sempre em dic jo, aquesta panxolina de bebè. Però, clar, aquesta panxolina està molt bé quan tens un, dos anys, però, clar, quan començava a tenir 5, 6, 7 anys, ja és aquí alguna cosa que no quadra. I vam començar, pues, a visitar, pues, metges, digestòlegs, endocrinos, que ens anessin, pues, una miqueta guiant, dir, pues, què pot ser això? Però la veritat és que, bueno, van començar-li a fer totes les proves de les al·lèrgies i intoleràncies més comunes, pues, a la lactosa, a la celiaquia, al·lèrgies vàries, i tot sortia bé. Ostres, aquí hi ha alguna cosa que s'està escapant. No, no pot ser. O sigui, aquesta nena, aquesta panxa no baixa. I fem dieta, tothom també ens deia que féssim dieta, i aquesta panxa no baixa. O sigui, no, no pot ser. Algú hi ha.
Perquè, perdona, ella tenia, en general, era prima i tenia panxa, només?
Sí, ella i actualment és igual. O sigui, és molt prima i
vale,
té panxa.
Vale, ostres, aquesta panxa inflada. D'acord.
Sí. Bueno, i al final vam anar aquí, bueno, nosaltres som de Vic, de Tona, vam anar, pues, a l'Hospital General de Vic, vam patar amb una doctora, la doctora Vinyoles, que ens va dir, ostres, això segur que és fructosa. I, bueno, ens va fer les proves, ens va fer les proves de la intolerància, mala absorció a la fructosa. Perdó, no era intolerància, mala absorció a la fructosa. I sí, va donar positiu. Aquí va ser, això parlo, pues, fa 4 anys enrere, ara mateix, 4, 5, 5 anys enrere, perdó, som al 2020 ja. I aquí va acabar la primera part de l'odissea, de dir, vale, ok, ara ja sabem què passa.
Oh, clar, però aquí, aquí acaba, teniu diagnòstic, però després heu de tractar això, i aquí suposo que arriba la part complicada, perquè la fructosa, com dèiem al principi, és una cosa que la majoria sabem, es troba amb molts productes que són molt sans, a més, no? Verdura,
exacte,
fruita, cereals, i dius, ostres, quan t'ho expliquen, dius, i què li dono jo a aquesta criatura per menjar, no?
Exacte. O sigui, aquí vas començar la segona part de la història, perquè el primer de tot, com molt bé has dit, està present amb la gran majoria d'aliments que considerem sans avui en dia. El principal problema que hi havia, i que cada cop menys, però que llavors era bastant important, és que hi havia molta desconeixença. Realment, tu quan parles, molt bé, vale, la fructosa, què conté fructosa? Pues el primer que té cap és fruita, per tant. Però, clar, la quantitat de fructosa que conté la fruita és diferent entre ella.
Clar.
O sigui, una poma conté molta més fructosa que
una maduixa,
un plàtan, per exemple, o un kiwi, o
sí,
una maduixa, exacte. I després també el grau de maduració de la fruita, pues, també afecta amb la quantitat de fructosa que conté. I clar, aquí vam començar, pues, bàsicament a buscar informació per internet, perquè és que no trobàvem res. Els metges i digestòlegs, pues, que visitàvem, sí, que ens guiaven, però ens donaven informacions contradictòries. Ostres, aquí patint de tot una mica. I, bueno, a base d'hores i hores i hores de navegar per internet, pues, vam aconseguir elaborar una mica de llista d'edulcorants, pues, permesos i edulcorants a evitar, i una mica de llista, pues, de quines són les fruites i verdures que contenen més i menys fructosa, i a partir d'aquí, pues, bueno, prova-error, perquè aquest és l'altre problema que té la intolerància a la fructosa, o la mala absorció a la fructosa, que el nivell de tolerància a cada persona és diferent.
Disculpa un moment que t'interrompi, que has parlat ara també d'edulcorants que no són fructosa.
Sí.
Que no són
sí,
la fructosa. També la teva filla i la gent que té problemes amb l'absorció amb la fructosa ha de vigilar amb determinats edulcorants?
Sí, és recomanable que vigili amb determinats edulcorants. La intolerància o la mala absorció a la fructosa va també bastant lligada amb la mala absorció al sorbitol. I tots els, conseqüentment, pues, és recomanable evitar els alcohols del sucre.
Vale. Per tant, tots els polialcohols o tots els edulcorants que siguin base de polialcohol els s'han d'eliminar, no?
És recomanat evitar-los. Però, bueno, tot i això, o sigui, després seguirem amb la història, perquè a casa no només la petita és intolerant a la fructosa. Arrel de la petita, pues, va sortir també la meva filla gran i la meva dona. I, per exemple, la meva filla gran tolera perfectament el maltitol i la petita no el tolera gens bé.
D'acord.
O sigui, realment aquest és un dels principals problemes. Bueno, doncs després de tots aquests maldecaps, pues, vam aconseguir solucionar una mica la vida diària. Sí, ja vam aconseguir mantenir una dieta, però seguíem tenint un problema. Clar, llavors la nena tenia, pues, 8 anys. I clar, una nena de 8 anys, el principal problema que teníem era els esmorzars.
Clar.
Perquè, clar, si pensem què menja un nen per esmorzar, pues, generalment, cereals,
carregats de sucre, sí, sí.
Exacte, els has d'evitar. Galetes, carregats de sucre. Fruita, clar, estàvem en fase de neteja, si tampoc en podíem prendre. Iogurts, naturals i prou, sense res més. Clar, vam tenir sort que, bueno, que el formatge li agradava i, bueno, pues vam començar amb pan formatge, però, clar, quan portes 3 setmanes de pan formatge, et diu la nena, bueno, potser que canviem, no? I, bueno, i aquí a base d'un altre cop d'anar buscant i buscant i buscant i buscant i buscant, pues vam patar en forçar, no? Vam trobar un producte alemany, una marca alemanya,
sí.
Que fabricava productes per intolerants a la fructosa a Alemanya. I, ostres, la nostra salvació. I vam començar a fer comandes a Alemanya.
A Alemanya, eh?
A Alemanya, sí, sí. Vam començar a comprar a Alemanya. O sigui, l'empresa és Alemanya, la seu de la Daima Alemanya. Vale? Vam començar a comprar productes a Alemanya, que bàsicament, pues, què era? Pues, el que he dit abans, pues, cereals, galetes, una mica de cacau en pols, per poder sobreviure als esmorzars. I, bueno, vam començar a comprar allà. Al cap de, pues, 6-7 mesos, una companya de feina, pues, allò típic que xerres amb els companys de feina, una companya de feina, ostres, la meva filla li han fet les proves, les mateixes proves, i ha donat positiu amb malabsorció i la fructosa. Oi que vosaltres compràveu productes amb una empresa que va... Ostres, sí, pues mira, tu, comencem a fer comandes conjuntes. Al cap de 3 o 4 mesos, pues, el mateix. Una amiga de la companya de feina, igual, la van diagnosticar la seva filla i, ostres, tu, arriba un dia que estàvem a casa, recordeu, sempre estàvem a casa, típic dia que tens els sopars, que estàs fent sopars, dinars, que tens la nena que vol no sé què, l'altra que vol que l'ajudis amb els deures, i que havia arribat la comanda que havíem fet a Alemanya i que havíem de repartir això per aquí, això per allà, i la Carme, la meva parella, com amb una broma, diu, ostres, és que al final muntaré una botiga. I, bueno, jo també soc una mica colinquiet i va faltar això. Calla, que això és bona idea. Perquè, a veure, a part dels problemes que estan solucionant a casa i que estan solucionant els nostres amics, siguem honestos, també vam veure aquí una
possibilitat de negoci.
De mercat interessant, exacte. Perquè vam veure que hi ha un mercat creixent, que cada cop hi havia més gent que estava sent diagnosticada, i que no hi havia res al mercat. No hi havia productes aptes al mercat.
Recordem les dades que dèiem al principi, perquè no passa amb el cas de la intolerància a la fructosa hereditària, que és més greu i que és més problemàtica, que afecta molta menys persones, però en el cas de mala absorció de la fructosa, és una patologia bastant comuna, afecta una de cada 5 persones, que déu-n'hi-do, la quantitat de persones que no s'acaben de trobar bé i no saben ben bé per què, o tenen algun problema i senzillament es tracta de la fructosa i o de la fructosa amb el sorbitol, no?
Sí. Què hi ha aquí, Adam? Aquí el més important és que aquestes dades... No hi ha gaires estudis que corroborin aquestes dades. O sigui, realment aquestes dades són sensacions que tenen els professionals respecte a la gent que van veient i van diagnosticant. És així, cada cop n'hi ha més i, bueno, tal com estan els aliments en quant a contingut de sucres, pues, possiblement cada cop n'hi haurà més. Es diu que estem ingerint un 20% més de fructosa diària de la que el cos pot arribar a absorbir.
Recordem, sí, que la fructosa és, primer, forma part de la molècula del sucre, perquè el sucre és glucosa i fructosa, això d'entrada, i segon que és un ingredient que es fa servir bastant a l'alimentació industrial per endolcir d'una manera de vegades suposadament més natural, etc, etc, i que segons quins aliments mengem acabem menjant molta fructosa, eh? I que la fructosa, i això ja de cara als oients, no és que sigui dolenta, és dolenta quan es pren en excés i sobretot quan una persona té problemes d'absorció d'aquesta molècula de fructosa, eh? Si no, no hi ha cap mena de problema, eh?
Exacte. És un cas molt similar a la diabetis. Perquè, a veure, per exemple, un diabètic, quan té problemes d'insulina, el que ha d'evitar és la glucosa. I nosaltres el que fem per edulcorar els nostres productes és afegir glucosa. O sigui, realment és com tot. Totes les masses piquen amb excés, tot és dolent, i en aquests casos, pues, bueno, no, la fructosa no és dolenta, com molt bé dius, hi ha alguns casos que s'ha d'evitar. I de totes maneres, que tu et diagnostiquin com a, que pateixes mala absorció de la fructosa, això no vol dir que ho tinguis per tota la teva vida.
Ah, exacte.
També és una part que cal mencionar. Vol dir que el teu intestí està bastant deteriorat per la sobreingesta de fructosa i potser en el moment que tu acabis de netejar això i hagis tornat a posar l'intestí a lloc, potser podràs tornar a ingerir fructosa. Uh-huh. Dic potser perquè hi ha divergències també d'opinions aquí. O sigui, realment, jo en aquest aspecte no vull profunditzar molt perquè jo no sóc digestòleg, jo no sóc nutricionista, jo estudiava enginyeria de telecomunicacions. Conec el que conec, el que m'he trobat amb el dia a dia, per això tampoc vull ficar-me molt, molt a fons a dir, ostres, pues sí, pues, perquè he sentit experts que parlen de que tothom pot arribar a treure-se-la i experts que parlen de que no, que això és de per vida.
Sí, sí. No, el que sí que està clar i és que la que és genètica, la intolerància hereditària a la fructosa, sí que és per sempre més. Això està claríssim, val? Per sempre més s'absorbeix malament la fructosa i genera problemes molt greus. I la mala absorció de la fructosa, en molts casos, es reverteix, si es fan teràpies determinades alimentàries, i que mentre no, pot causar des de dolències intestinals fins a diarrea, gasos, nàusees... Bé, la sintomatologia és molt diversa, eh?
Sí, és molt diversa. Has puntualitzat un parell de coses importants. La intolerància hereditària a la fructosa, el primer que s'ha de fer, bueno, una de les coses més importants és que en aquesta tica s'ha d'evitar la fructosa 100%.
Sempre.
En quant a la mala absorció, no s'ha d'evitar la fructosa 100%, simplement s'ha de controlar l'ingesta.
D'acord.
És una diferència molt important. Després, sobre la mala absorció, els problemes derivats d'aquesta intolerància, d'aquesta mala absorció, doncs, com et comentàvem, nosaltres a casa som una família de quatre i tres pateixen mala absorció de la fructosa. Els dos casos més diferents, doncs la nostra filla, la petita, ella sempre patia problemes doncs, d'estómacs, gastrointestinals, doncs, nàusees, gasos, diarrees, etc. Mentre que la gran, amb temes gastrointestinals, no ha patit gaire, però tenia molts problemes cutanis. Tenia molts problemes de pell, moltes taques, molts grans, molts eczemes, que tot això va desaparèixer en el moment que vam començar a deixar la fructosa.
D'acord. I en el cas de la filla petita, la panxa va baixar en el moment que vau deixar la fructosa?
Sí.
D'acord.
Encara estem en ello, perquè encara van sortint coses.
Clar. Ens ha vingut amb el relat de vosaltres comenceu a comprar a l'empresa Frusano a Alemanya, comenceu a veure que hi ha una oportunitat de negoci, primer a través de coneguts i tal, i no sé quantos, i finalment decidiu obrir una filial a Vic.
Exacte. Nosaltres vam començar a l'agost del 2017. Va ser quan oficialment vam muntar la societat i vam començar inicialment amb una botiga online. I això, mica en mica, ha anat creixent, cada mes ha anat creixent, fins que al juny del 2019 ja vam arribar a una situació que jo treballava, la meva parella, la Carme, també treballa, i això ho fèiem els caps de setmana i amb hores a les nits, bàsicament. I va arribar un punt que ja no podíem i vam dir, hem de prendre una decisió. I jo vaig prendre la decisió de deixar la meva feina i dedicar-me 100% en aquest projecte que anava creixent i el qual estem cada cop més en l'aire. Des de Vic, què estem fent des de Vic? Des de Vic portem tot el que és tota la part del mercat espanyol i portuguès, però també portem tot el que és tota la part d'expansió internacional. O sigui, no només estem tocant el mercat espanyol, sinó també estem tocant tota l'expansió internacional de la marca, diguéssim.
Molt bé, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, no? Escolta, a partir d'un problema familiar aixecar un negoci, no? Que hi ha un trajecte que no tots el fem, o som capaços de fer.
Bueno, però per altra banda també la gran majoria de negocis d'aquest tipus acostumen a sortir per coses d'aquestes, acostumen a sortir per problemes familiars. De fet, molts dels distribuïdors que tenim s'hi agafen per això, perquè coneixen algú, tenen algú acaben sortint també per aquestes coses. Vull dir que realment sí que és una aventura, hi ha moments que realment espanta, perquè sobretot quan estàvem en la situació de dir, ostres, segur que hem de deixar la feina?
Clar.
Segur que deixarem la feina? Què passarà amb això? Cap on anirà això? Bueno, és com tot, hi ha moments que s'han d'assumir riscos a la vida i esperem que vagin bé. De moment estem tots molt contents. De moment estem tots molt contents, els productes van sortint. I la veritat és que jo no és perquè siguin els productes que toquem nosaltres, però és que realment, a part de solucionar problemes i mal de caps, el departament d'I+D intenta elaborar els productes que siguin bons.
D'acord.
I no només això, o sigui, realment els nostres productes, a part de ser aptes per intolerants a la fructosa, la gran majoria també són aptes per intolerants a la lactosa i molts d'ells també són sense gluten.
Sense gluten,
estem cobrint un ventall bastant important de necessitats.
En total tenim un catàleg amb fins a 62 productes diferents, des de galetes, cereals, xocolates, salses, barates energètiques i altres, tots ells sense fructosa i això, com dèiem abans, no vol dir que siguin més o menys sants, vol dir que són ideals per les persones que tenen problemes d'absorció de la fructosa, que moltes vegades confonem... Molta gent pot estar escoltant això i dir, no, això de fructosa he sentit que és un desastre. No, si tens problemes d'absorció, sí. Si no, no, és com el gluten, també, d'alguna manera.
Ah, exacte.
Molt bé. Doncs,
sí, és així.
Xevi, escolta, doncs moltes felicitats per aquesta aventura exitosa, de moment, en lo personal i en lo empresarial.
Moltes gràcies.
I molts ànims, molta força per aquest 2020.
Gràcies per la trucada. Merci, Adam.
Moltíssimes gràcies. Teniu més informació a www.frusano.com.
Sants i estalvis. Més anys a la vida, més vida als anys.
Avui farem una secció que sempre intentem que sigui així, però la d'avui especialment us pot ajudar molt a totes aquelles persones que teniu problemes per conciliar el son o per dormir o per mantenir-lo, perquè moltes vegades, no sempre és el cas, però moltes vegades hi ha una relació força directa entre el que mengem i les dificultats o les facilitats que tenim per dormir després. Ho farem, com sempre, amb la Gina Estapé, cuinera integrativa, dietista i que, a més també és l'autora de l'Instagram i el blog My Healthy Bites. Bona tarda, Gina.
Bona tarda.
Escolta, sí que és veritat que passa molt, no? Mm-hmm. Segons què mengem, ja ho sabem tots, ho notem, i com que ja ho sabem, doncs ho podem evitar. Però sí que hi ha moltes persones que no saben ben bé com els afecta allò que estan menjant i que no s'ho noten mentre sopen o el que sigui, i després diuen, em costa dormir, i potser té a veure amb allò que han menjat abans, no?
Sí, l'alimentació sí que és veritat que té un gran pes a l'hora d'anar a dormir. Sí que és veritat que moltes persones, quan hi ha insomnis o quan costa dormir, també hi ha un factor d'estrès molt important per preocupacions mentals o per situacions que han tingut durant el dia, que moltes vegades això també influeix. Però a banda d'això, l'alimentació també ens pot ajudar molt. És a dir, tenint en compte què sopem, ens pot ajudar a dormir millor o pitjor. Aleshores, anem a comentar-ho per a veure si és la vostra situació i si podeu aplicar alguns canvis que us ajudin
a conciliar
millor el son.
És una tortura, per a les persones
tortura,
que no poden.
Sí. Dormir és molt, molt necessari.
Vinga, què hem de tenir en compte?
Aleshores, començaré una mica esmentant el que crec que hauríem d'evitar, vale? Que en primer lloc seria intentar... és una cosa molt òbvia, però intentar evitar tot el que són preparacions molt copioses o arrebossats, fregits o salses, que el que fan és dificultar-nos la digestió. Aleshores, si el que estem tenint és una digestió difícil o pesada, és probable que ens costi més conciliar el son o que tinguem un son més lleuger o que ens despertem amb més facilitat o que tinguem més dificultat a l'hora de dormir. Aleshores, el que és interessant és fer preparacions més aviat suaus i més fàcils de digerir abans d'anar a dormir, que després les comentarem. Després seria evitar beure grans quantitats de líquids durant el sopar. Primera, perquè moltes vegades vegades jo m'he trobat amb gent que em diu és que m'aixeco moltes vegades per anar al lavabo, però després els hi pregunto què han sopat i o prenen molta sopa i després una infusió, o prenen molt líquid durant l'hora de sopar. Aleshores, si sabeu que quan preneu líquid us heu d'aixecar per anar al lavabo a mitjanit, doncs intenteu no ingerir el líquid en aquest àpat. Per això, per no haver-nos d'aixecar tantes vegades i també per evitar males digestions, per evitar que els sucs gàstrics es dissolguin dintre l'estómac i, per tant, que concentrem més i que facilitem la digestió. I després l'altra cosa seria evitar aliments molt processats, que acostumen a ser ja de per si de pitjor digestió, però que moltes vegades també ens poden estimular en certa manera. És a dir, si per exemple després de sopar ens prenem un postre que porta sucre, o certs aliments processats que també puguin contenir sucres o farines molt refinades, també ens poden, sobretot aquests postres amb sucres, generar que ens despertem. Perquè el sucre el que fa és això, generar-nos un pic de glucèmia, que fa moltes vegades és que ens sobreexcitem o que ens generi certa excitació, que no ens ajudarà abans d'anar a dormir. Igual que prendre qualsevol tipus d'estimulant, és a dir, prendre cafès a partir de certa hora de la tarda, prendre infusions amb teïna, prendre xocolata, que el cacau moltes vegades també... Hi ha persones que són molt sensibles i que també els hi pot afectar, aleshores tot el que són estimulants...
Clar, el cacau i la xocolata tenen dues substàncies que són estimulants, que són la cafeïna, poca quantitat, però n'hi ha, i la teobromina també,
exacte,
que també és estimulant, eh?
Sí, sí.
No hi
pensem. Per això, hi ha persones que prenen cacau, que prenen xocolata i amb això no s'ho noten, i hi ha persones que sí, que realment són molt sensibles a aquestes substàncies, per tant, millor evitar-les.
Sí, hi ha persones que es poden prendre un cafè perfectament abans d'anar a dormir i no els afecta.
Sí.
Potser no es pensa que no els afecta, sí que afecta una mica la qualitat del son, però no ho noten, poden dormir. Però en general és una mala idea prendre cafeïna.
Exacte.
I el te també porta cafeïna, eh?
Exacte. Aleshores, què és el que hauríem de potenciar? Com hauríem de canviar els àpats? Sobretot, el que hem dit, preparacions de fàcil digestió, per exemple, verdures, intentar que siguin més aviat verdures cuites, potser les verdures, les amanides, hi ha gent que potser li costen més de pair i que, per tant, potser això li pot ajudar, dificultar una mica. Aleshores, per exemple, verdures al forn, al vapor, saltejades, poden ser de més fàcil digestió. També afegir la proteïna que consumim que sigui també de fàcil digestió, com per exemple el peix blanc o l'ou, és a dir, no anem a prendre un tall de carn per la nit, perquè això el que farà és dificultar-nos i fer que ens costi més dormir.
Quan parlem d'aliments de fàcil digestió, estem parlant d'aliments que contenen molta proteïna, no? Molts greixos, perquè els greixos també són difícils de digerir.
Exacte.
O coccions que fan que aquell aliment sigui més difícil de digerir, per exemple, un fregit...
Exacte,
una cosa d'aquest tipus.
Exacte,
eh?
Que són les que hem comentat.
Uh-huh.
Després, també és molt interessant afegir fonts de triptòfan a l'hora de sopar, perquè el triptòfan és el precursor de la serotonina i la serotonina és el precursor de la melatonina, que és l'hormona que ens ajuda a dormir. Aleshores, incloure fonts de triptòfan, que justament són les que acabem de comentar, com són el peix, sobretot el peix blau, l'ou, i després també tindríem, per exemple, l'alvocat, les llegums, el plàtan, però potser de cara a la nit, aquelles fonts que potser més podem consumir que portin triptòfan són aquest peix blau o l'ou. I el que ens va molt bé també és combinar aquestes fonts de triptòfan amb fonts d'hidrats de carboni complexes, com serien, per exemple, els cereals integrals o com serien les verdures dolces o els tubercles. Perquè a l'augmentar els nivells d'insulina en sang, el que es facilita és l'entrada del triptòfan al cervell. És a dir, totes aquestes substàncies que passaran al cervell han de travessar la barrera hematoencefàlica, que se'n diu. Aleshores, hi ha moltes substàncies que competeixen contra el triptòfan per a travessar aquesta barrera. Aleshores, a l'augmentar la insulina al sang, el que fem és que moltes d'aquestes substàncies se'n vagin cap a un altre lloc, cap al múscul, per exemple, a altres aminoàcids, i que el triptòfan tingui menys competidors i li sigui més fàcil a travessar aquesta barrera hematoencefàlica. Aleshores, si més quantitat de triptòfan passa dintre el cervell, més serotonina i més melatonina.
Molt bé, molt bé.
Aleshores, per exemple, plats combinats que podem fer al vespre, que sigui verdura cuita, una mica de peix, per exemple, o aquest ou, i després afegir doncs, un moniato cuit, per exemple, una patata cuita o una mica cereal integral, seria una barreja interessant.
Molt bé, molt bé. Doncs, i tot això sempre marcat a dins d'uns hàbits alimentaris correctes que ens ajudaran també al llarg del dia a preparar la nit, no? És a dir, si hi ha aliments amb triptòfan també al llarg del dia... També
exacte, que aleshores durant el dia sí que podem afegir potser aquests fruits secs, que clar, la nit potser són més difícils de digerir, però durant el dia sí que els podem afegir. Les llegums, l'alvocat, el plàtan, són aliments que contenen triptòfan i que durant el dia també ens
el
poden...
Sèsam, també.
El sèsam. Exacte.
Per la gent que vagi perduda amb els noms, ara ho compliquem una mica, però val la pena explicar-ho. Això del triptòfan és un aminoàcid que forma part de les proteïnes, sempre s'explica el mateix, no? Les proteïnes estan fetes de petites partícules que es diuen aminoàcids, algunes tenen noms diferents, i una d'aquests aminoàcids és el triptòfan. I hi ha alguns aliments que tenen més quantitat de triptòfan que altres.
Exacte,
no?
Que a més el triptòfan és un aminoàcid essencial. És a dir, hi ha aminoàcids que el nostre cos els pot fabricar, n'hi ha d'altres que no, que els hem de portar a través d'alimentació, i el triptòfan n'és un. Per tant, és important incloure aquests aliments al llarg del dia.
Molt bé.
Després, altres coses importants, que potser no tenen tant a veure amb l'alimentació, però que també està bé que les comentem, és aquesta sí que té a veure amb l'alimentació, que és sopar d'hora. És a dir, no sopem i al cap de 20 minuts anem a dormir, perquè aleshores la digestió ja està allà a tope i és normal que ens costi més de dormir. Aleshores, el que recomana és sopar i deixar passar mínim una hora fins ara ens a dormir.
Molt bé.
I durant aquest pas de sopar i anar-nos-en a dormir, el pitjor que podem fer si ens costa dormir és consumir molta pantalla. Perquè les pantalles, sobretot si són pantalles blaves, com el que seria la tele o els mòbils, que ara els mòbils hi ha alguns que et permeten posar aquest filtre taronja, però el que fan és trencar-te una mica el cicle circadià aquest que tenim, que és el nostre rellotge intern que diu, quan és de dia no secreto melatonina, quan és de nit secreto melatonina. Si estem consumint pantalles, la producció de melatonina també baixa. Aleshores, és interessant abans d'anar a dormir no consumir molta pantalla si ens costa conciliar el son.
Molt bé. Per tant, la tele, l'habitació, el mòbil...
Exacte.
I aquestes històries, si teniu problemes per conciliar el son, doncs proveu durant un temps, que no passa res.
Exacte. I també menjar, que sempre ho diem, però menjar amb consciència i relaxat també ens beneficiarà a mastegar millor, fer una millor digestió i segurament potser poder conciliar millor el son.
Molt bé, tenim una recepta?
Tenim una recepta.
La recepta de la Gina.
On ens portes avui?
Doncs mira, us porto un puré de pastanaga i xirivia, que és un puré que podem preparar, que és molt fàcil, ja ho veureu, que ens permet aportar aquests hidrats de carboni per poder acompanyar el sopar amb un peix, amb un ou, amb un pollastre, per exemple, o amb aquella proteïna que utilitzeu aquell dia per sopar, i les verdures. Ens pot servir una mica per acompanyar-ho tot.
Molt bé, per on comencem?
Doncs per aquest puré de pastanaga i xirivia necessitem dos o tres pastanagues, una xirivia si és gran o un parell si són petitones. Les pelem i les tallem a rodanxes o a daus. És a dir, no ha de ser molt, molt, molt fi, perquè com que ho posarem al forn, necessitem que tinguin un mínim de gruix. Aleshores, a trossos mitjans, va perfecte. Aleshores, per altra banda, barregem 40 ml d'oli d'oliva verge extra, o en funció de la quantitat podeu posar més o menys, i barregeu, per exemple, una cullereta de sal i espècies, com per exemple comí, podeu afegir farigola, podeu afegir orenga, les espècies que més us agradin. Aleshores, embadurneu una mica les verdures amb aquesta barreja que hem fet, ho col·loqueu en una safata de forn i ho cuineu durant uns 15-20 minuts. Quan ja podeu clavar un ganivet i estan tendres, només cal que ho tritureu amb un mini pímer i ja tenim el puré fet. Aleshores, ja veureu, és un puré que realment té un gust molt bo, té aquesta xirivia que ens aporta també, és un la xirivia. Em sembla que és un tubercle, la xirivia.
Sí,
sempre tinc dubtes,
sí.
És un tubercle, oi? No sé mai si és una verdura dolça o un tubercle, jo diria que és un tubercle.
Em sembla que és un tubercle, perquè és com de la família dels naps, no?
Jo crec que sí, sí. Aleshores tenim aquesta font de tubercle, tenim aquesta verdura dolça i per acompanyar això, per fer aquests plats combinats que dèiem...
No sé si és una crucífera.
Una crucífera?
Sí, perquè el nap és una crucífera.
Ostres, no em sona gens, però...
Mira, ho miraré. Ara mateix ho busco.
Per curiositat.
Sí. Una cosa que t'anava a dir, clar, una opció per fer això, que seria més senzilla encara, és bullir-ho tot, que també és molt saludable i tot plegat, però el forn no, li dona aquest punt de sabor.
Exacte.
Que és interessant.
Exacte.
Que a part es caramelitzen una mica els sucres que... Mira, aquí ho estic buscant, mentrestant. Sí, és una hortalissa... Apio, ta-ta-ta... Perdoneu, però és que, clar... Fiquem una estona. Tu pots dir alguna cosa mentrestant, sobre la recepta?
Mira, una cosa que diré... Bueno, o propostes per acompanyar. Jo, per exemple, quan preparo aquest puré, normalment el comentava, ho faig servir per acompanyar. A mi m'agrada molt com queda per acompanyar un peix blanc. Però també ens pot servir, per exemple, per acompanyar unes verdures al forn, com a base, per exemple, d'aquestes verdures per afegir-les al damunt, o com a base per a sobre afegir un saltejat i que després podem acompanyar amb un ou poché. Per exemple, poseu aquest puré com a base del plat, afegiu un saltejat, per exemple, de bolets, amb ceba o amb porro al damunt, i a sobre afegiu un ou poché o un ou a la planxa i queda espectacular la barreja.
No t'ho sé dir ara mateix, perquè estic buscant així ràpid, però bueno, jo us prometo que us explicarem si ho és o no. Que tampoc té més importància, en el fons.
És una curiositat ja friqui.
Sí, mira, aquí ho estic a punt de trobar. Que és la xirivia, bla, 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 entre el que és una raïs... La xirivia és important tenir clara la diferència entre el que és una raïs i un tubèrcule, bla, bla, bla... Ui, és molta estona per llegir, i tampoc és el cas. En tot cas, superinteressant per posar-ho, té aquest sabor dolcet, com a diferent de la pastanaga, i fem una crema boníssima passada pel forn així, d'aquesta manera. Moltes gràcies, Gina.
A vosaltres.
Merci.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.